Senyor Pacheco, com estem? Bon dia.
Bon dia, què tal?
La situació és tal que finalment, també des de Comissions Obreres, des de UGT, des de associacions d'usuaris i consumidors, avui heu decidit també convocar una jornada de protesta, manifestacions, en aquest cas a la tarda, també a Catalunya, a les quatre capitals de demarcació catalanes. Creieu, sospitàveu que arribaríem a la situació a la qual ens trobem avui quan comença la guerra a Ucraïna, ara fa 28 dies?
Sí, nosaltres ja ens vam mobilitzar amb les entitats socials de Catalunya el mes de desembre plantejant que aquesta situació a la sortida de la crisi tenia riscos que s'estaven expressant també a la inflació i que podien agreujar encara més la situació de vulnerabilitat de moltes persones al nostre país, no? Tenint en compte com ha afectat les darreres crisis, no? Les desigualtats, i que en aquest sentit, a més, la situació d'Ucrània o agreuja, doncs, evidentment, ja sabíem que també hem patit aquesta situació. Per això era molt important també anar corregint alguns desequilibris que tenia amb la part principal del poder adquisitiu dels treballadors, que és mitjançant els salaris, no?, i la negociació col·lectiva. Per tant, trobar equilibris al mercat de treball, l'acord de la reforma era un pas important, però ara també hem de plantejar-se coses també de conjuntura perquè hem d'aturar l'escalada de preus que està afectant de manera molt greu a moltíssimes persones, no només a sectors afectats per els preus energètics, no?, que evidentment s'estan expressant als carrers, sinó també a milers i milers de famílies que estan tenint dificultats per poder viure amb normalitat, no? Quanta gent no està encenent la calefacció aquest hivern a Catalunya perquè no poden pagar el preu del gas i el preu de l'electricitat, no? Doncs aquesta situació hem de tenir una resposta plegada, no?, dels governs. No només pot estar sectorialitzada, que és un dels riscs, no?, que podem patir en aquestes conseqüències.
Enteneu que Pedro Sánchez ajorni qualsevol decisió el pròxim dia 29?
Jo sóc del que pensa, no?, que el refrany, no?, que deien que mucho aprieta, poco abarca, no?, de que voler plantejar un paquet global de mesures, posar un horitzó més de dues setmanes de durada, doncs evidentment no li dona respostes a la gent que està patint diàriament, no? I que, per tant, poden prendre mesures que no totes estiguin condicionades a les decisions de la Comissió Europea, perquè n'hi ha algunes que són de competència directa aquí, a l'Estat, i també a les comunitats autònomes, que poden impactar directament en la baixada de preus, i que aquesta situació van començar a plantejar-se allà, no? I això és el que demanem aquesta tarda i plantem algunes propostes. Nosaltres no convoquem una mobilització per desestabilitzar el país. Nosaltres convoquem les mobilitzacions per poder portar a negociar propostes concretes que donen respostes concretes als problemes.
Baixar impostos és una solució, ara?
De manera generalitzada, no. És a dir, nosaltres no podem pensar que desprotegir les arques de l'Estat, que necessiten més calés que mai per poder fer front a les desigualtats a la gent que més ho necessita, sigui la millor solució. Una altra cosa és que si parlem de manera quirúrgica, com alguna reducció temporal d'alguns impostos poden impactar en el preu, no?
Els carburants, per exemple?
Els productes energètics, els carburants, el preu de la llum... És a dir, podem plantejar-nos la possibilitat de reduir alguns impostos especials de manera molt temporal i molt quirúrgica. Però aquí el que s'ha de plantejar no és la reducció d'impostos, sinó és la regulació dels preus sobre béns essencials que determinen que són serveis i prestacions i productes que necessitem tothom per viure.
Passa que el govern espanyol es resisteix a intervenir en els preus de l'energia.
No, però aquest és el problema. Aquí el que ha de fer és donar menys voltes, no?, per a diferents espais, que marxarà a les tres pistes de circ, no?, i haurà de començar a prendre decisions amb una certa valentia. No, no pot tenir ahir davant seu els principals promotors de la inflació d'aquest país, com són totes les empreses energètiques, i no dir-los que evidentment no és una demanda el que li fa, sinó que sí que farà una proposta legislativa per regular els topalls dels preus de la llum o els preus del gas o els preus del petroli. No? Jo penso que en aquesta situació és important plantejar-se com li podem permetre a les empreses d'hidrocarburs que han comprat fa mesos a un preu molt més baix que el d'ara al petroli i que l'estiguin venent ara al preu de l'actualitat, que s'ha disparat, fent un guany que no teníem de feia molts anys, no? Feia l'altre dia com una de les empreses d'hidrocarburs havia passat a beneficis després de 4 anys de pèrdues, en aquest moment on la gent ho està passant tan magre, no? I alguna gent està treballant a pèrdues. Això és el que ha de regular el país, no no només pensar que els impostos ho solucionen tot, perquè això l'únic que farà és desposseir dels recursos suficients per donar respostes a la gent que més ho necessita, a la gent vulnerable, a la gent que li han de pagar la llum perquè no té ni tan sabol per poder pagar el bo social, a la gent que té dificultat per accedir a la renda garantida de ciutadania, incrementar els recursos per poder donar-li respostes a un 25% de la població catalana que està en risc de pobresa. És aquesta la realitat, no podem desposseir-nos dels impostos.
Ah, passa que la paradoxa és que justament pels preus que hi ha ara mateix, per exemple, dels carburants, el govern està recaptant més que mai.
Ah, clar,
vull dir, perquè per cada litre de benzina el 50% va directament a les arques públiques.
Clar, però per què no pensem? Perquè no només és el govern el que està recaptant més que mai. És que les empreses d'hidrocarburs són les que estan tenint més beneficis que mai. Per què en lloc de pensar de reduir els impostos no reduïm els beneficis empresarials perquè baixin en el preu? Per què no controlem els marges que tenen aquestes empreses? Perquè d'aquests impostos se paguen les rendes garantides de ciutadania. I per tant el que hem de plantejar és si fem un equilibri de reducció temporal i quirúrgica d'una càrrega impositiva que tingui el preu del carburant, hem de fer també una regulació dels beneficis empresarials d'aquestes empreses energètiques. Si no, estarem alimentant els oligopolis energètics, estarem alimentant la capacitat d'acumulació de riquesa d'aquestes empreses davant dels butxaques d'alguna junta d'accionistes, pagant tots els espanyols i les espanyoles amb la reducció d'impostos, la pèrdua de drets socials de que tindrem fruit d'aquesta situació per donar-li resposta a alguns sectors perquè puguem sortir d'aquesta cruïlla de preus.
Per tant, són les elèctriques les que han de pagar part d'aquesta factura.
Una part important han de pagar les elèctriques, que se l'estan portant magre des de fa molt de temps. I per tant han de pagar una part d'aquesta factura. No la podem pagar al conjunt de la ciutadania, perquè són ells els que han provocat aquesta situació. Recordem que la guerra no provoca la crisi de preus energètics. La provoca abans de la guerra el que les empreses elèctriques, mantenint el seu oligopoli i el seu model de tarifa elèctrica, tanquen l'aixeta de l'aigua i fent que les hidroelèctriques entrin amb un preu molt més car del que realment és el cost de la generació, incrementant el preu de l'energia. I això ho fan directament amb una voluntat política de negoci, les empreses hidroelèctriques passant la factura a tota la ciutadania, provocant una inflació a la sortida d'una crisi, que és una crisi sanitària, és la pitjor cara del capital, el que ens han ensenyat aquests mesos. I ara hem de ser nosaltres, els treballadors baixant-se els salaris, o els ciutadans i ciutadanes baixant els impostos per perdre la seva capacitat de serveis públics i la seva qualitat de serveis públics, el que li han de pagar la factura perquè aquesta gent segueixi guanyant calés a dojo.
Per tant, vostè entén que, per les seves paraules, no confia gens en que la petició d'ahir del president espanyol, per exemple, a Repsol Holandesa fructifiqui d'alguna manera. És a dir, que la petició de que facin un esforç no es traduirà.
Però quin és el paper d'una administració, d'un poder executiu que va demanant com si fos permís a l'àmbit que ha de regular econòmicament? El paper d'un govern que escollim entre tots i totes és que prengui mesures concretes per la via del legislatiu, que és que els dona les competències per tenir el poder executiu a l'abast.
També és veritat que Pedro Sánchez el recordo la setmana passada, per exemple, afirmant que es prendrien mesures amb o sense acord amb Europa. I confia també en això?
Home, ja haurem de veure. El que passa que ja m'agradaria que aquestes mesures, algunes d'elles ja comencessin a tenir efecte, perquè la gent ho està passant malament.
I confia en Europa, vostè?
Que espera tant de temps. Bueno, jo tinc dificultats. Europa normalment és massa lenta per trobar solucions. Normalment les solucions a Europa triguen a arribar. I aquesta situació necessita mesures d'urgència, perquè la inflació té una escalada que pot arribar, com diuen alguns experts, als dos dígits els propers mesos. I això seria, evidentment, nefast per la situació.
I compteu vosaltres com a sindicats?
Perdó? No...
Si compteu, és a dir, veient quina és la situació, si compteu que s'arribarà a una inflació a partir del 10%.
Si no frenen l'escalada que tenim actualment, si és possible, perquè si veiem que està succeint, no, amb el preu de l'energia, tenim un problema associat que és l'aturada o la pèrdua de capacitat productiva d'alguns productes que incrementen els preus de manera directa. Per tant, és una escalada, un cercle viciós que pot arribar, evidentment, estem al 7,4% d'inflació, no estem tan lluny ja d'arribar a aquests dos dígits. No? Per tant, és un risc important. Per això demanem prendre mesures de manera urgent.
Entre les urgències hi ha un acord amb els transportistes? Ho dic perquè ja aquests dies ja hi ha empreses que estan començant a aturar les seves produccions i això al final, si s'allarguen el temps, es pot acabar traslladant en ocupació, perquè ja hi havia desabastiment d'algunes matèries primeres per culpa de les conseqüències derivades de la guerra i ara n'hi comença a haver també per aquesta aturada dels transportistes.
Una de les mesures concretes que hauria d'haver pres ja el govern és donar una sortida a la situació que estan patint els transportistes treballant a pèrdues. I aquí el govern ha fet un error de càlcul, no? Perquè sí que és veritat que alguns àmbits ideològics de la dreta estan intentant aprofitar el malestar social d'alguns sectors que estan patint més que uns altres aquesta situació, com és el sector del transport, i que intenten protagonitzar un procés de desestabilització institucional i política en el país. Però darrere d'aquesta voluntat política que hi és, que no jo no niego que hi és, n'hi ha un malestar generalitzat d'un sector que ha estat atomitzat durant les últimes dues dècades, transferint-li tots els riscos, per tant, tots els costos de l'evolució d'un negoci, que grans empreses multinacionals del transport han anat externalitzant fins a portar-lo gairebé tot el sector al caràcter d'autònom, no?, i de petit autònom. I en aquesta situació no tenen múscul suficient per poder fer front a una crisi com estem veient. I això necessita donar-li respostes, evidentment, ràpides. I si aquesta crisi l'està produint el preu del carburant, s'ha d'actuar per intentar contenir el preu del carburant. I tornem de nou a la discussió d'abans, no? És a dir, els impostos és una línia que tenen en mans del govern, però la regulació i els límits del preu també. I si han comprat el preu del petroli a un 50% més barat del que estan venent, hem de limitar que no puguin vendre a un 50% més car del preu del petroli que ha comprat aquesta petrolera, no? Per tant, aquí estem donant-li la posició al govern, demanant-li la posició al govern de que doni també solucions directes a aquest sector que està patint les conseqüències i que, fins i tot ara, el que no podem acceptar és que des del Ministeri de Foment ens plantegin que per poder corregir la pèrdua d'abastiment que ha significat l'aturada del transport, ara s'hagin d'allargar les hores de conducció dels treballadors i les treballadores del sector del transport, posant en risc la seguretat pròpia, la seguretat laboral, però també la seguretat viària. Això sí que és una situació descabellada com a conseqüència de les mesures que pugui prendre el govern.
Passa que segurament és perquè algú ha començat a plantejar-se com una possibilitat real prestatgeries buides als supermercats, per exemple.
Bueno, però això no ho corregeix que la gent s'ajugui la vida.
No, dic per entendre segurament el rerefons d'una decisió com aquesta, diguem-ne.
Ja, però no podem tenir 11 hores treballant a un conductor a la carretera que està posant en risc a totes les persones que estan a la situació viària, no? A les vies de carreteres. Per tant, aquesta no és una solució. La solució real està en acabar l'aturada del transport donant una solució perquè no tingui de treballar pèrdues. No tenir que allargar el seu període de treball per poder corregir la pèrdua d'abastiment, no? I també pensant que la pèrdua d'abastiment va per barris, no és la mateixa situació a tot el territori espanyol, no? I que aquesta situació l'han de viure i treballar no des de la correcció de posar la tirita, sinó de la solució de que no tinguem l'enfermetat, la malaltia, no? I en aquest sentit, la malaltia la provoca el preu del carburant, que s'ha d'actuar, evidentment, per abraçar-lo el més ràpid possible, amb ajuts directes amb la gasolina professional, amb la reducció parcial i quirúrgica d'alguna part dels imposts especials i amb la regulació i limitació dels preus per la via de controlar els beneficis empresarials de les empreses energètiques. Per tant, n'hi ha solucions. Una cosa és que vulguin prendre-les de manera ràpida.
Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. Anem parlant al llarg de la jornada, també amb aquesta vaga convocada per avui a la tarda per part del vostre sindicat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.